les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 25 d'abril. La Generalitat dobla el preu de la taxa turística pels habitatges d'ús turístic. A partir de l'1 d'abril el cost és de 90 cèntims per persona i dia. La mesura afectarà més de 1.000 allotjaments censats a la població.
L'escriptora i dibuixant Maria Teresa Sanz cedeix els seus contacontes i llibres a la biblioteca Doctor Frías. La donació consta en contes com l'Espantaocells o la Grisalda i l'Home dibuixat, juntament amb 200 llibres de les dues edicions dels Inseparables.
Interior reconeix la periodista calera Fàtima Llambric en el Dia de les Esquadres a la Regió Policial Terres de l'Ebre. El conseller Jordi Jané, que ha presidit l'acte, ha posat en valor les bones dades delinqüencials al territori, que s'han reduït un 25% en 5 anys.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre anuncia la taula de mobilitat per al territori. El síndic reclama que es creï una autoritat territorial de mobilitat, com demana Trens Dignes. Xavier Pallarès també ha defensat l'eurovinyeta per a les autopistes.
Un jove de Rasquera de 21 anys mor en un xoc frontal entre un camió i un turisme a la TV-3022. El xoc ha tingut al municipi de Rasquera i la víctima és el conductor del cotxe, mentre que el camioner n'ha sortit il·lès de la topada.
Els alcaldes de les capitals ebrenques veuen inevitable un canvi en la gestió de Sagessa. Opinen que és hora de transformar el model sanitari arran de l'anunci sobre la nova gestió a Reus. I alguns en qüestionen el servei donat durant els darrers anys.
Titulars d'aquest dimarts 25 d'abril a les notícies de la Cala Ràdio. L'1 d'abril va entrar en vigor un nou increment de l'impost que obliga que els turistes, que s'allotgen en habitatges d'ús turístic, a pagar 90 cèntims per persona i nit, quan abans n'eren 45. Una mesura aplicada a tot Catalunya, excepte a Barcelona, suposa un increment del 100% de la taxa, igual a la dels hotels, de 4 estrelles. A Barcelona la pujada ha estat molt més accentuada, d'un 235%, passant dels 65 cèntims per persona i nit als 2,25 euros, igualant així la taxa dels hotels de 5 estrelles.
La mesura impulsada per la Generalitat no ha tingut bona acceptació per part dels propietaris ni per l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, que considera que aquesta pujada és desproporcionada, arbitrària i parcial. Aquesta nova reforma afectarà de ple els més de 1.000 allotjaments censats a la població. El gerent de l'Àrea Municipal de Turisme, Damià Lleó, recorda que aquesta modificació de la taxa és efectiva a partir del segon trimestre, és a dir, que també inclou els lloguers de Setmana Santa.
L'augment és a partir de l'1 d'abril, que quan declarin i quan facin el pagament del primer trimestre serà a l'antiga taxa, 45 cèntims, i a partir d'ara ja, inclús, bueno, ja los lloguers de Setmana Santa ja entren dins en aquest segon trimestre, que és l'augment a 90 cèntims. A partir de maig, juny, juliol i a partir de finals d'any serà de 90 cèntims, avisar-los de que ho tinguin en compte. També donar les gràcies a totes aquelles persones propietàries d'apartaments d'ús turístics que s'han donat d'alta, perquè som el municipi de les Terres de l'Ebre amb més allotjaments d'ús turístic, i aquelles persones que no ho han fet, pues aconsellar-los que ho facin, més que res per evitar possibles inspeccions de la Generalitat i que no siguin aquestes persones multades, no?
Paral·lelament a la pujada de la taxa turística en habitatges d'ús turístic, s'ha aplicat una nova mesura que significa un augment del percentatge del total que reben els ajuntaments del que s'ingressa en cada municipi. A partir d'ara passaran de rebre el 30% dels impostos a rebre el 50%.
I encara en l'àmbit local, l'escriptora i dibuixant Maria Teresa Sanz ha decidit a la seva avançada edat jubilar-se i deixar un llegat a la cultura local, fent una donació dels seus contacontes i llibres. De fet, és coneguda l'Ametlla de Mar per la seva vessant artística i pels contacontes que ha representat a la biblioteca Doctor Frías. Una desena de contacontes, entre els quals l'Espantaocells, la Griselda i l'Home dibuixat, o la Mixeta, el ratolí i el gatot, restaran a la biblioteca perquè es puguin tornar a explicar als més menuts. Cal destacar que tots ells estan ideats, escrits i dibuixats per la mateixa Sanz.
A més, també ha cedit 200 exemplars de dos dels seus llibres titulats La guerra a la Riera i el cinema, que pertanyen a una petita col·lecció anomenada Els inseparables. Els llibres estan ambientats a la dècada dels 30 i narren les vivències de tres personatges molt peculiars: el Perico, el Zuamito i la Roseta, la mateixa autora. Aquests llibres es distribuiran entre els més petits, encara que estan pensats perquè els adults els expliquin. Tot i que l'escriptora i dibuixant ha decidit deixar de fer nous contes, ha explicat que seguirà col·laborant amb diferents tallers ensenyant als nens i nenes a fer contes. És una de les fites que Maria Teresa Sanz es posa a partir d'ara.
Perquè també m'he ofert a les senyoretes que cuiden, a nens, que tenen, diguéssim, per vacances, que tenen aquests tallers, i m'he ofert per anar 2 hores a la setmana i explicant als nens com es fa un conte. Perquè una de les coses que porto al cap i que m'agradaria moltíssim és ensenyar als nens a fer contes, no a limitar-se a llegir un conte que ja està fet. Fer-lo ells, inventar-lo, posar les seves sensacions i fer els dibuixets. Uh-huh. Aquesta seria una de les fites que a mi m'agradaria posar-me ara fins que Déu em donés força per anar-ho fent.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El conseller d'Interior Jordi Jané va presidir aquest dilluns la celebració del Dia de les Esquadres a la Regió Policial de les Terres de l'Ebre, en la qual enguany s'han otorgat més de 150 felicitacions a membres del cos dels Mossos d'Esquadra, altres cossos policials i la societat civil en reconeixements a actuacions meritòries.
La majoria de les distincions van ser per actuacions relacionades amb el tràgic accident de Freginals. Entre les felicitacions individuals s'han atorgat a la calera Fàtima Llambric pel llibre Sense cadàver. La periodista de TV3 agraeix el reconeixement dels Mossos, a qui també menciona perquè van resoldre el cas de Ramon Lasso.
Me fa especial il·lusió perquè han sigut molts anys de picapedra i sobretot perquè una mica, si no hi hagués hagut primer la feina, la passió i el compromís que hi van posar la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra amb el cas Imperium, i per tant la detenció de Ramon Lasso, doncs jo després diguéssim que no hagués pogut fer aquesta segona feina, que són les entrevistes a presó amb ell, no? I una mica és una cadena. Llavors la felicitació també ve perquè Sense cadàver dona a conèixer la importància que ha tingut aquesta investigació dels Mossos d'Esquadra, que ha acabat amb una sentència pionera a tot l'Estat, no? I la repercussió mediàtica que ha donat als mitjans de comunicació aquí i arreu de l'Estat espanyol, doncs també ha fet donar a conèixer la feina de l'OCPD de Mossos, no?
En un acte, a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, el conseller ha destacat els resultats de la tasca dels Mossos d'Esquadra i ha posat en valor les bones dades delinqüencials a les Terres de l'Ebre, un territori simbòlic per al cos policial perquè va ser el darrer territori on es van desplegar i on els fets delinqüencials s'han reduït un 25% en 5 anys.
En 5 anys, els fets delinqüencials a les Terres de l'Ebre han baixat un 25%. Avui tenim una quarta part menys de fets delictius a les Terres de l'Ebre dels que teníem fa 5 anys. En segon lloc, això passa en un territori on va ser el darrer on els Mossos d'Esquadra es van desplegar. I és també simbòlic, no?, de que l'última part del país en què es va fer el desplegament, d'acord amb les decisions que en el seu dia van prendre la Junta de Seguretat, ara, doncs, és un dels territoris en què baixen més els delictes. Pensem que el conjunt del país han baixat 10 punts en 5 anys. Aquí a les Terres de l'Ebre, 25.
El conseller d'Interior també ha recordat les promocions internes que s'han fet al cos durant aquest any i la nova convocatòria per a la creació de 500 noves places d'agents. Jané ha avançat que es vol assolir una xifra de 18.300 Mossos d'Esquadra l'any 2020.
I també ahir dilluns el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va afirmar que la Generalitat ja ha enviat als ajuntaments de les 4 capitals de comarca de les Terres de l'Ebre el conveni marc de la nova taula de mobilitat que s'ha de crear de manera imminent.
Pallarès ha assenyalat que la taula de mobilitat tindrà les mateixes competències que una autoritat territorial de mobilitat, tal i com reclama la plataforma Trens Dignes. A més, diu que el cost de la taula de mobilitat serà 0 per als ajuntaments i serà més representativa, ja que també hi formaran part els 4 consells comarcals.
El cost per als administrats, que vol dir per als seus ajuntaments, serà zero. O sigui, tindrem una taula de mobilitat en la qual els ajuntaments que hi pertanyen, perquè tenen transport públic, el cost serà zero. Hi haurà més gent que hi podrà dir la seva, perquè hi entren uns consells comarcals. Per tant, les comarques que per la raó que siguin els seus ajuntaments no hi estarien, aquí sí que hi estan. Per tant, els quatre presidents dels consells comarcals estaran presents, i per tant vol dir que hi haurà més diversitat, més opinió, i podem contrastar molt més les opinions i les necessitats del territori.
Des del Parlament, el síndic Rafael Ribó ha considerat que és un greuge que no es creï un ATM, una autoritat territorial de mobilitat a l'Ebre, ni tampoc a les comarques centrals, i ha assenyalat que és necessari desenvolupar totalment la integració tarifària allà on ara és parcial.
A les Terres de l'Ebre o a les comarques centrals. Està prevista des de l'any 2003 i som al 2017. I això depèn de les nostres autoritats. Per què no una autoritat territorial? I no em distreguin el personal dient-li que apuntaran taules per parlar-ne. Una autoritat és una autoritat. És la gent que sobre el territori prendria decisions sobre aquests problemes. Les taules són una altra qüestió. Són dues coses radicalment diferents. I els demano, com a síndic, que sisplau avancem cap a la constitució d'allò que està esperant-se des del 2003, com són les autoritats territorials de mobilitat en aquestes comarques que he citat.
Xavier Pallarès també ha confirmat que, més enllà de les solucions per reduir la sinistralitat a la N340, la Generalitat vol aplicar l'eurovinyeta a l'autopista AP7 un cop que s'acabi l'actual concessió.
A nivell global, a nivell de país, si es pogués aplicar l'eurovinyeta, la quantitat de diners que avui tindria el Departament de Territori, que vol dir per a fer carreteres, per a millorar l'Eix de l'Ebre, per a fer la carretera que va del Mas de Barberans al poble que sigui, que tot això, que avui pràcticament la Generalitat no té diners, en l'eurovinyeta tindria diners. L'eurovinyeta, per a la gent que estem aquí, hem de ser una miqueta egoistes, ja que sempre diem que estem lluny, que estem al sud, i al sud no pensa ningú en altres. Serem uns dels grans beneficiaris. Tu ara dius, escolta, jo em trec l'eurovinyeta, pago 60 euros i puc anar a Barcelona tantes vegades com vulga per l'autopista en 60 euros, quan resulta que 60 euros en dos viatges me'ls gasto.
Una mesura que està estudiant l'executiu català, però que topa amb el moviment veïnal que reclama l'AP7 gratuïta. El seu portaveu, Llorenç Navarro, afirma que la intenció és seguir recaptant un cop finalitzi la concessió l'any 2019.
Nosaltres l'AP7 des d'Hospitalet fins a Alacant se va acabar el 98, és a dir, portem 21 anys més pagant sense caler, mos ha renovat la hipoteca sense que nosaltres traguéssim cap benefici, al contrari, pagar, i ara mos diuen que tenim que pagar de per vida. Només dir-li que per a nosaltres estem veient que el delegat està fent de cartero, està portant les notícies que li manen, i les notícies que sempre venen aquí és zero inversió, zero recuperació d'una via que és de tots, i per a nosaltres això d'una taula de mobilitat, això és lo típic perquè no es faci res.
I hem d'explicar-los una nova víctima mortal, en aquest cas un jove veí de Rasquera de només 21 anys, que ha mort aquest dilluns a la tarda en un accident de trànsit al punt quilomètric 12,9 de la TV-3022, la via que coneix la mateixa població amb el Perelló. El sinistre s'ha produït arran del xoc frontal entre el turisme que conduïa la víctima i un camió, el conductor del qual ha resultat finalment il·lès.
L'accident, que va tenir lloc poc abans de 6:45 de la tarda d'ahir, va obligar a tallar la circulació durant mitja hora, segons dades del Servei Català de Trànsit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra, 3 del SEM i 3 dels bombers, que van haver d'intervenir per neutralitzar una fuita de 400 litres de gasoil del dipòsit del camió sinistrat.
Una gestió més territorialitzada, inversions, un millor servei i una àrea sanitària mancomunada a l'Ebre són algunes de les reivindicacions que els alcaldes de Tortosa, Amposta i Móra d'Ebre fan al conseller de Salut, Toni Comín, ara que s'ha obert una porta al canvi de model després de l'anunci a l'Hospital Sant Joan de Reus. Segons els alcaldes, aquest model ha tingut un sentit durant un temps, però la judicialització de Sagesa i la situació econòmica del consistori reusenc han tingut una incidència negativa en el dia a dia. El més probable, doncs, és que la capital del Baix Camp deixi de tenir presència més al sud en matèria sanitària.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha defensat que els canvis de gestió a l'Hospital Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres de l'Ebre, que es derivaran de l'entrada de la Generalitat en el consorci que gestiona el deficitari Hospital Sant Joan de Reus, han de ser una oportunitat per crear un sistema de gestió hospitalària en clau territorial.
Nosaltres haurem de decidir quins instruments de gestió utilitzarem, perquè entenc que l'instrument utilitzat fins ara, que era el de la diligència a través de Sagesa, difícilment tindrà continuïtat si a Reus qui assumeix el gruix de la gestió és un consorci liderat per la Generalitat. Segurament hauríem d'intentar convergir a un sistema de gestió més a nivell territorial que local, i per tant aquí segurament podria tindre encaix Tortosa, però podria tindre encaix Amposta, podria tindre encaix Móra, i jo crec que també hauríem de ser més agosarats amb el plantejament, perquè, repeteixo, la massa crítica no és la mateixa.
Com també l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, han defensat que és el moment de ser agosarats i plantejar un sistema de gestió hospitalària a nivell de les Terres de l'Ebre, un model assistencial específic per al territori i la seva particular massa crítica, que res té a veure amb la del Camp de Tarragona. En canvi, l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, sí que aposta per una solució idèntica a la de Reus. De fet, diu que el model Sagesa està satisfet per la vessant sanitària, però no pas per l'administrativa i econòmica. I és que el principal punt polèmic continua sent la decisió de destinar 4 milions d'euros per salvar l'Hospital Sant Joan.
El conseller, el que veig, ha acabat de recollir les tesis que plantegem del territori, perquè el que s'està fent arreu és ni més ni menys que el que plantegem aquí a Móra d'Ebre, que és una gestió compartida entre la Generalitat i, en aquest cas, el món municipal, que en aquest cas, com que estem parlant d'un sector molt més ampli, que és el sector de l'alteritat, nosaltres entenem que hauria d'estar representat com a mínim pels tres consells comarcals, el de la Ribera, el de la Taralta i el del Priorat, i llavors els tres caps de comarca, no? Molt bé, Cantresa i Falset, que havien de formar part d'aquest control. I fins i tot els percentatges jo crec que els havia avançat en algun moment i havia parlat d'un 55-45, vull dir, per tant, jo penso que el consell que està fent és això, és calcar aquella proposta que van fer del territori i aplicar-la a Reus. Tant de bo tingui la mateixa sensibilitat i apliqui aquests mateixos criteris a l'Hospital de Móra, perquè penso que ja va ser l'hora que posem sobre la taula quina és la solució d'aquest hospital.
Canviarà el temps aquest dimarts? Li preguntem a la Carme Farnell. Bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, comencem el dimarts i ho fem parlant de temperatures més suaus. Són entre 5 i 6 graus més altes que les d'ahir. I a banda també és a causa d'aquests núvols que fa que avui tinguem el cel més ennuvolat que ahir en aquesta hora. Aquests núvols fins i tot durant les properes hores deixaran algunes precipitacions febles, però que han d'anar a menys. Tot i això, a partir de migdia s'espera que de nou puguin créixer nuvolades, especialment cap a la zona del Matarranya o fins i tot de la Terra Alta, i serà aquí on també hi haurà alguns ruixats que localment s'aniran desplaçant una miqueta més cap a l'interior amb circulació sud-oest nord-est. Aquests ruixats localment també aniran acompanyats de tempestes i localment també podran deixar algun xàfec una miqueta més intens. De cara demà o ja al final del dia entrarà aquest vent del nord-oest que el que farà és fer baixar les temperatures. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Per tant, aquestes temperatures agradables que tenim aquest migdia, tot i aquest cel enteranyinat, aniran baixant a final de la jornada. 20,6 graus ara mateix a la Mella de Mar. Tot i això, l'aixafogó 3 punts per sobre, els 23,9, humitat al 66%.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició. perquè tu només hagis de gaudir-los. Òptimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
És tot en el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 25 d'abril a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins dels serveis informatius i també per internet a lacalartv.cat. A més, ens poden seguir a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook, Twitter i Instagram.